a l'ofici de viure, prevenir el suïcidi. El suïcidi és la principal causa de mort no natural i la segona de mort en joves d'entre 15 i 29 anys, segons el Departament de Salut de la Generalitat. Obrirem aquest programa tenint present, com no pot ser d'una altra manera, el cas de l'adolescent de Sallent de fa uns dies que es va llançar daltabaix d'un tercer pis amb la seva germana bessona. Tot i trobar-se en tractament de salut mental, els joves són igualment susceptibles de fer temptatives de suïcidi, malauradament reeixides, en aquest cas. No hi ha temptatives de suïcidi que mereixin més o menys escolta per part del terapeuta, segons diu la psiquiatra Carmen Lafuente de la Fundació Sanitària Sant Pere Claver. Ella assegura que si coneixem algú que ha intentat suïcidar-se, és important animar-lo a parlar del que ha passat i sobretot del que buscava amb la seva temptativa. Que no hem de tenir por de preguntar, però hem de ser comprensius, no criticar el que ha fet i explicar-li que possiblement hi ha altres maneres d'abordar els seus problemes i que no està sol, que no està sola, que estem disposats a ajudar-lo, a ajudar-la. Precisament la Generalitat ha catalogat el suïcidi de prioritat de salut pública i amb aquesta intenció fa uns mesos que ha posat en marxa el Pla de Prevenció de Suïcidi de Catalunya 2001-2025. Aquest pla inclou uns punts clau que el Departament de Salut ja tira endavant per intentar que baixin les xifres de morts per aquesta raó. Però no ens hem d'oblidar de l'entorn de la persona suïcida, tant si ha aconseguit el seu objectiu com si no. La psiquiatra Carmen Lafuente ho explica així. No ens hem d'oblidar de les famílies que conviuen amb la persona malalta i l'impacte psíquic que els produeix que el seu parent hagi volgut suïcidar-se. En general, les primeres vegades la família s'angoixa, es culpa a ella mateixa i no sap què fer. Al contrari, quan hi ha temptatives repetitives, els familiars propers es desanimen i poden reaccionar fins i tot amb apatia i fredor. Tampoc no ens hem d'oblidar dels supervivents de la persona que s'ha suïcidat, que queden molt afectats, sobretot quan es tracta de menors. En qualsevol d'aquests casos, l'ajut d'un professional és important per donar suport, aconsellar i prevenir o tractar les conseqüències del que han viscut. Avui a l'Ofici de Viure, prevenir el suïcidi.
L'Ofici de Viure. 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc la Cecília Borràs i sóc la presidenta de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. Bé, no havia pensat mai que hauria de tenir aquest títol en aquesta vida. Malauradament, coneixes el drama i tota la tragèdia que suposa viure un suïcidi quan el vius, però també suposa saber-ne del suïcidi, el buscar aquest perquè que ens queda obert. Anem buscant també i trobem informació que la teníem a l'abast, però sempre crec ens fa por de mirar-la. Els supervivents som totes aquelles persones que hem viscut o coneixem de prop la mort per suïcidi d'una persona i quedem devastats amb una pregunta en el nostre cap que està permanentment durant molt de temps, que és quina influència he tingut jo en la seva decisió. Aquest és el punt de partida del perquè, de la culpabilitat, de la vergonya i de sentir-nos abandonats, amb un condicional social molt, molt important, i és que ningú s'atreveix a parlar del nostre dolor o ningú s'atreveix a parlar de que el suïcidi és per qualsevol persona que pugui estar o sentir-se vulnerable en un moment de la seva vida.
Avui a l'Ofici de Viure, prevenir el suïcidi, amb la doctora Montserrat Dols, metge psiquiatra, cap de l'àrea de salut mental de psiquiatria infantil i juvenil de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Doctora Dols, gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguda.
Moltes gràcies a vosaltres per poder parlar avui d'aquest tema. Moltes gràcies.
Molt necessari parlar-ne. A diferència del que passava fa uns anys, sembla que fa uns anys, no, fa fins i tot podríem dir pocs mesos, el suïcidi era un tabú també als mitjans de comunicació. Se'n recorda, doctora Dols, de quan no en parlàvem gens ni mica?
Sí, 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 me'n recordo quan hi havia una miqueta el mite aquest de no en parlis, que si no s'encomana, no? Però per altra banda, és veritat que és molt important parlar-ne. També és molt important, doncs, com en parlem, no? De quina manera en parlem i amb quin rigor ho tractem, no? Perquè és un tema molt delicat i amb molts matisos, però importantíssim poder-ne parlar avui i amb un programa com aquest, no? Amb tant de temps de poder pensar com vivim, no?
I creu, doctora Dols, que se n'ha parlat bé del suïcidi darrerament des dels mitjans de comunicació? Evidentment que no podem fer generalitzacions, que totes les generalitzacions són injustes i que hi ha hagut de tot. Però si hagués de fer un balanç de com es va tractar el cas de Sallent fa unes setmanes, què ens diria?
Difícil generalitzar, Difícil generalitzar. Podria dir que jo no n'estic particularment contenta de com se n'ha parlat. Perquè potser, és a dir, crec que, com dèiem, no? És a dir, posar-ho en el focus és molt important, donar sensació d'alarma no és adient. Perquè cada suïcidi, i sobretot també per un tema de que a vegades es fan aportacions del suïcidi en general, i és cert que quan parlem de l'àmbit infantil, infantojuvenil, és una realitat el que estem vivint en aquests moments, i des de l'àmbit d'adults podríem dir que és una altra realitat. És a dir, que quan parlem del suïcidi a vegades ho veiem tot en un mateix cabàs i hem d'entendre que moltes vegades, no, el que passa en unes franges d'edat, la magnitud dels problemes de salut mental que hi ha en una franja d'edat, fins i tot el número de tentatives que hi ha, no? I en el món infantojuvenil té un altre tractament, té un altre... Podríem dir que estem en un altre context. I a vegades ho posem tot junt. Aquesta és una primera cosa de dir, realment ho hem de mirar amb aquest nivell de matisos, no? De poder diferenciar ben bé totes les campanyes, tots els plans, com s'enfoquen cap al món adult, i cap a moltes persones que també hi ha trastorn mental, i com s'enfoquen cap a infantojuvenil, que molt, no, de les tentatives de suïcidi i de l'augment de manifestacions de suïcidi que ens hem trobat en els últims temps, doncs algunes s'engloben amb trastorns mentals seriosos, però moltes d'altres amb malestars, amb la gestió del malestar, que evidentment molt mal portat i molt mal gestionat, evidentment, arriba i conclou amb un acte fatídic, i molt desgraciat, evidentment, en cada un dels casos, no? Però, i una altra consideració, que és que a vegades, no, depèn com en parlem, pot donar la sensació que realment és molt massiu, i si poguéssim, doncs, el registre, no, de suïcidis consumats a Catalunya, no, en els últims 5 anys, doncs és un número, doncs, de 50 i pico casos. Vull dir que evidentment que cada un d'ells és una història, doncs, per explorar, i en la que cada família i cada persona que ha estat al voltant d'aquell infant i aquell jove que finalment ha perpetrat un suïcidi, doncs hi ha tot aquest procés, no, que explicava la Cecília ara, també n'ha explicat, no, tots aquests perquès, i cada un d'aquests casos és una immensitat en si mateix. Però després ens hi hem d'apropar al tema de les temptatives amb una altra mirada més àmplia i més des del món infantojuvenil.
Moltes gràcies per aquesta introducció, doctora Dols. metge psiquiatre, i ens acompanya també el psicòleg Joan Roa, Natividad, orientador educatiu, professor associat, investigador de la Universitat de Girona, membre i formador de l'Associació per la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent. Joan, ben retrobat, gràcies per ser amb nosaltres.
Igualment, hola, moltes gràcies.
T'hem vist les darreres setmanes força als mitjans de comunicació, precisament parlant del cas de Sallent. Estàs d'acord amb el que ens ha comentat la doctora Dolça? Tu has estat crític a les xarxes socials amb el tractament d'alguns mitjans de comunicació, amb el sensacionalisme que se n'ha fet.
Jo estic d'acord amb el que comentava la doctora, que tampoc n'estic especialment content si hagués de fer una valoració general. També voldria dir que en alguns casos puntualment sí que s'ha fet un abordatge o un tractament doncs, bastant no? preventiu, pedagògic, que penso que és molt important i que és una eina. Bueno, ja no és que la pensi, sinó que sabem que és una eina que realment pot ajudar molt, però en general doncs, s'ha pecat no? de cert reduccionisme, no? de no incorporar aquests matisos, aquesta multifactorialitat del suïcidi, aquesta particularitats del suïcidi infantojuvenil, no? i moltes vegades s'ha doncs, caigut una mica no? en apuntar no? a causes concretes sense realment ben bé tenir confirmada aquesta informació, sense pensar en l'impacte que això té per l'entorn, i més en el cas de menors. Clar, aleshores, doncs, aquí hi ha hagut certs problemes, que crec que és important també que totes les persones que ens dediquem doncs, a la prevenció del suïcidi, sigui des de l'àmbit que sigui, crec que és important que posem damunt la taula doncs, aquestes incorreccions o comportaments que poden tenir doncs, un impacte doncs, negatiu, no? que poden generar també alarma, que poden generar doncs, també certs comportaments que no ajuden, no? que podrien... Doncs, no, bueno, complicar les coses i crec que és important que això, que nosaltres doncs, hi posem veu i que, bueno, jo sempre tinc aquesta ambivalència de que sí, en aquestes últimes setmanes, per exemple, he participat en diversos mitjans de comunicació i té la seva part positiva i negativa. Positiva perquè vol dir que s'està donant un espai a parlar-ne, no? I poder arribar a moltes persones, però d'altra banda, doncs, també doncs, sempre amb aquesta... Crec que hem de tractar la informació amb molta cura, amb molta sensibilitat, pensant sempre en l'impacte que pot tenir per tothom, per persones que estan en risc, pel seu entorn, però per la població en general. I, doncs, bueno, en aquest cas en concret, diria que moltes vegades no ha estat el tractament millor de la informació i ni ha tingut l'efecte més preventiu possible, desaprofitant una oportunitat molt bona. Per desgràcia, doncs, quan passen casos així, està bé que es puguin explicar, que puguin visibilitzar-se, però tot això ha de portar no? tota una sèrie d'informacions no? dintre de l'àmbit preventiu i de poder parlar del suïcidi infantojuvenil, no? Com una realitat, no? però amb les dades que són, amb la incidència que hi és no? i amb aquesta complexitat que comporta la conducta suïcida no? i amb totes aquelles mesures preventives que es poden portar a terme no? i poder fer arribar a la gent a recursos d'ajuda. I quan no es fa des d'aquesta mirada, doncs és una altra oportunitat perduda.
Recordo que Catalunya compta des del 20 de juny de l'any passat amb un servei especialitzat en l'atenció telefònica al 061 a persones amb conducta o ideació suïcida i als seus familiars o persones properes, que és un servei que s'inscriu dins el Pla de Prevenció del Suïcidi que ha posat en marxa la Generalitat i que es basa en 10 punts. A l'hora de prevenir el suïcidi, en l'àmbit infantil-juvenil, per on podem començar? Sobretot famílies i entorns de persones que creiem que poden tenir ideacions suïcides.
Seria important, no, en un primer punt, no, poder pensar quan a vegades ens referim, evidentment, a les persones que manifesten, que tenen pensaments, doncs, en l'àmbit del suïcidi, primer de tot, realment s'ha de fer doncs una avaluació de tot allò que ens està volent dir, que ens estan volent dir. És a dir, com bé comentes, no? És a dir, tenim el Pla de Prevenció del Suïcidi, però també és important esmentar que des de fa anys existeix un registre, que és el que se'n diu el Codi de Registre Suïcidi de Catalunya, que això ha sigut doncs, també una aposta molt, molt interessant i molt innovadora del Departament de Salut de poder registrar totes aquelles actituds i conductes no, que ens apunten cap a un risc. I, per exemple, doncs, realment, en els últims temps, veiem que aquestes conductes i aquestes ideacions estan augmentant. Però hem d'entendre que quan diem que augmenten les temptatives, moltes vegades, i que vol dir que augmenta el codi risc suïcidi, que augmenta el número de persones que ho diuen, que van a un servei hospitalari i ho expliquen, moltes d'elles no són tentatives, són ideacions, són pensaments que tenen tota la seva gravetat i tota la seva complexitat i que ens hi hem d'apropar així. Però que no totes elles són tentatives reals. I aquestes a vegades són petites trampes del llenguatge o a vegades, doncs, tal com ho expliquem, com que ho expliquem ràpid, sembla que diuen han augmentat les tentatives de suïcidi. No, 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 això no seria així. Han augmentat el número de registre de persones que diuen que hi pensen, que hi pensen d'una manera, doncs, amb una certa potència, i que altres que sí que han fet algun gest. Però és important entendre que va tot junt, que ho estem registrant tot a la vegada, però que no ho podem tractar tot igual. És molt important. Per tant, que era una primera consideració de dir, siguem curosos, no? Quan diem augmenta, sí, però no tot el que augmenta té la mateixa gravetat. I a tot ens hem d'aproximar, això sí, amb molta cura i amb molt de detall. Evidentment, els casos en els que, i me'n vaig directament a la pregunta que em feies, no? Doncs els casos en els que realment sembla que aquella persona hi ha una ideació important, hi ha un malestar gran que porta, doncs, a que realment hi ha una pèrdua de foco i d'interès, no? Amb la vida, doncs realment el que hem de fer és, com dèieu a l'inici, doncs, apropar-nos-hi, no? Trobar les persones de referència que s'hi poden apropar, que es pot, doncs, una mica acompanyar tot aquest patiment, tota aquesta situació, i evidentment buscar una miqueta les ajudes necessàries per poder destriar què és el que succeeix a sota. En general, és a dir, sempre, no? Quan un, doncs, pensa que no vol continuar, sovint el que passa és que no vol continuar vivint d'aquella manera, amb aquella càrrega, amb aquella dificultat, amb aquest neguit tan gros, i per tant el que hem de fer és veure quin és el neguit, quina és la càrrega, no? Si hi ha o no hi ha un trastorn mental a sota, no? Si hi ha o no hi ha alguna situació particular, vivencial, que fa que sigui, doncs, com molt intolerable. I per tant, doncs, realment saber què és el que succeeix a sota, moltes vegades, doncs, amb una mirada experta, i després, doncs, tot el procés d'acompanyament.
Per en Joan Roa, psicòleg, a l'hora també de parlar-ne en diferents àmbits, com estàs fent aquests darrers mesos, quins són els punts clau que tu poses damunt la taula d'entrada a l'hora de prevenir el suïcidi?
Doncs, bueno, nosaltres des de l'àmbit educatiu al final pensem que és un espai molt democràtic, sempre ho diem, que per on passen tots els joves, totes les joves, i al final és important, doncs, contenir aquesta mirada àmplia, no? De pensar en la prevenció del suïcidi com que es pot realitzar des de diferents àmbits, des de l'àmbit sanitari, des de l'àmbit educatiu, des de l'àmbit més comunitari, i nosaltres des de l'àmbit educatiu una mica els esforços van en poder detectar, no? Situacions, doncs, una mica de risc, no? O diferents senyals d'alerta o d'alarma que poden aparèixer, i poder, a partir d'aquí, doncs, poder donar la resposta que des de l'àmbit educatiu es pot donar i que en coordinació amb altres serveis, no?, amb les derivacions corresponents, no?, ara des de desembre també comptem amb aquest protocol, no?, que s'ha elaborat conjuntament des del Departament d'Educació amb Salut, que ens permet, no?, davant de qualsevol tipus de conducta suïcida, bé sigui una verbalització d'una ideació o bé sigui un intent o fins i tot en cas d'una mort per suïcidi, doncs ens permet, no?, poder tenir com una presa de decisions més àgil, no? I ens permet, no?, veure com podem actuar en coordinació, no?, amb aquest treball en xarxa amb altres serveis, i també com podem estar en contacte amb les famílies i poder facilitar, no?, aquest acompanyament a les famílies des de l'àmbit educatiu i des d'altres àmbits, no? També una altra tasca, però aquesta ja és molt més àmplia, no?, i és algo que hem de veure, doncs, de quina manera, doncs, se generalitza, no?, o es pot treballar més, és en treballar amb tota aquella prevenció relacionada amb que estem en un col·lectiu de risc, que són els joves, perquè per edat, al final, els joves i la gent gran, doncs, són com els col·lectius, diem, doncs, identificats com a de risc, però sobretot perquè els joves al final, doncs, bueno, sabem, com comentava la doctora Dolls, no?, que al final, doncs, dintre d'aquestes conductes suïcides, que poden ser diverses, doncs, els joves, doncs, manifesten normalment, doncs, això, ideació, temptatives. Les morts per suïcidi són una dada rellevant, però sobretot el que poden haver-hi són intents, no?, i ideació, no?
I aquí, aleshores, perdona, ja, si només un incís, Joan, en les ideacions suïcides, sí, sempre hi han sigut, pregunto, però ara es verbalitzen més?
Doncs, bueno, al final això, moltes vegades quan es generen espais segurs, quan es generen espais d'escolta on no es jutja, on no es minimitza, no?, on realment es pot escoltar, pot ser que sigui més freqüent la seva aparició, no?, perquè és més fàcil, no?, poder verbalitzar doncs aquest tipus d'idees, no?, pel patiment que generen i com una manera de buscar ajuda, no? No m'atreviria a dir-te si és que realment hi ha més, no?, o el que sí que sabem és que al final, d'alguna manera les que es verbalitzen, no?, les anem veient, i sobretot que crec que cada vegada més, doncs, se poden estar detectant millor i se pot estar, doncs, intervenint més precoçment, per dir d'alguna forma, per poder donar una millor resposta. Així que això sí que és una cosa que s'està treballant. Però una mica al que em referia a aquest segon bloc, no?, de què es pot fer des de l'àmbit educatiu, és una perspectiva, doncs, molt general, també és treballar, com deia la doctora, no?, en identificar tots aquells factors de risc, no?, totes aquelles fonts de malestar, veure què hi ha al darrere i veure d'alguna manera com ho podem prevenir, no?, o com podem augmentar també els factors de protecció, com podem fer d'alguna manera, doncs, que tinguin, doncs, més habilitats, per exemple, de resolució de problemes, no?, una millor gestió de certes situacions com la frustració, per exemple, no?, que és una emoció molt potent, no?, i que pot aparèixer davant diverses situacions que els joves poden trobar-se i que, a més, doncs, bueno, l'adolescència és una etapa evolutiva, no?, molt característica i que moltes vegades, doncs, no disposen encara de les eines, no?, per fer front a certes situacions, i és important, doncs, treballar, no?, aquests factors de protecció, que estaria bé poder desenvolupar-los, i no desenvolupar-los des d'intervencions puntuals, sinó fer-ho de manera integrada al currículum des de diversos espais de les aules, dels centres, i poder, no?, treballar aquesta alfabetització, no?, moltes vegades en aquestes eines, no?, com demanar ajuda, com poder entendre què és el que em passa, quines emocions sento, com les puc gestionar, sobretot aquelles emocions més desagradables, no?, davant de diversos problemes junts, com puc posar en marxa una bona estratègia, no?, de resolució de problemes. Tota aquesta és una intervenció com més àmplia, no?, però crec que en general es pot resumir en aquestes dues grans línies: una detecció precoç de situacions de risc, de factor de risc, de casos concrets, no?, i a partir d'aquí a començar una intervenció, no?, en conjunt, en xarxa, i també acompanyada d'un acompanyament, un seguiment, i aquesta altra gran tasca, no?, que és molt més general, que és això, dintre de les aules, promocionar, no?, factors de protecció que baixen el risc de que els joves puguin tenir aquest malestar tan incrementat i que puguin desenvolupar conducta suïcida, i això, no?, incidir també sobre factors de risc que podem tenir dintre de les aules i que poden tenir una incidència perquè són factors de risc o fins i tot factors precipitants o desencadenants, no? Podem, per exemple, doncs, parlar de situacions d'assetjament, podem parlar de situacions... per exemple, doncs, d'això, no?, de que hi hagi cert alumnat que pugui tenir, no?, una problemàtica de salut mental, diverses situacions que poden incrementar el risc i que hem de veure, doncs, una mica, doncs, en conjunt i en individual, com podem, no?, abordar aquests,
sí,
casos.
Quan dius hem de veure, a qui et refereixes?
Em refereixo des de l'àmbit educatiu, aquí és molt important
el treball en conjunt. En cada centre, qui ho ha de veure?
Clar, és molt important. Al final és una tasca de tot l'equip docent. Vull dir, no podem reduir a professionals concrets, no? Al final és veritat que els departaments d'orientació, doncs, aquí tenen una tasca important en poder, no?, apropar aquestes eines al professorat i poder acompanyar i poder fer intervencions, doncs, més especialitzades, no?, i fer aquesta coordinació i derivació als recursos, no?, a la xarxa de salut mental, si cal, o al recurs que sigui més adient. Però aquí tot el professorat, doncs, té un paper, no?, important en quant quant a això, a detectar possibles comportaments que puguin no indicar que una situació potser amb un noi o una noia s'està agreujant, no? Que hi ha una situació que és de perill, que és de risc, i que hi ha potser un grup de nois i noies que poden ser susceptibles, no?, de poder desenvolupar algun tipus de conducta suïcida. Es tracta al final d'això, de que tots els professionals de l'àmbit educatiu incorporin a la seva mirada d'alguna manera això, el poder detectar precoçment i poder almenys aquestes primeres actuacions, i a partir d'aquí ja fer un treball en xarxa molt més complex amb la resta de serveis.
Aquesta detecció, doctora Dols, aquesta detecció precoç a la qual es refereix el psicòleg Joan Roa, com la poden fer les famílies i els entorns més propers de les persones amb ideacions suïcides o fins i tot amb temptatives?
En la línia del que comentava el Joan, a mi em sembla molt interessant, doncs, potser això durant un moment, amb el fet aquest del malestar. És a dir, certament, no? És a dir, hi ha com un foco que hem sigut capaços de posar, doncs, en poder parlar dels casos que finalment hi ha un suïcidi consumat, en els casos que hi ha més temptatives, que hi ha més manifestacions, amb aquesta pregunta tan complicada de dir es manifesta més ara, és a dir, n'hi ha més o és que ara s'explica més, no? Que complicat de contestar, jo tampoc m'atreviria, no? Però el que sí que jo crec que hi ha consens és que hi ha més consultes en salut mental en general infantojuvenil, i hi ha més consultes, hi ha com a mínim...
Aquí, perdoni, la pregunta només... No la vull interrompre, només un incís. Doctora Dols, hi ha més consultes després del confinament? És a dir, ja ha tingut alguna cosa a veure el confinament de la pandèmia o no?
A nivell temporal ha coincidit. És a dir, després del confinament han augmentat d'una forma significativa les consultes. Sí que és veritat que si mirem els números dels últims 10 anys, l'increment ja s'estava produint. Per tant, sí que jo crec que el confinament va fer un punt com d'estrès, no? És allò que ja anava passant i allà va fer un pic d'aflorar segurament una tendència que, si el millor podríem dir, m'ho invento, teníem una progressió d'un 10% anual, doncs vam passar a fer un augment del millor d'un 30% més. Per tant, hi havia una tendència i en el confinament s'ha marcat més. I jo crec que això sí que és cert, que coincideixo molt amb el que deia en Joan, doncs que aquí realment el punt més clau és realment la prevenció primària, és realment de quina manera ens n'adonem que tenim una població infantil i juvenil que manifesta més malestar i sobretot més dificultat de manegar el malestar. I jo crec que aquí hi ha una pregunta molt important que també té una mica de part de sociologia, que jo em fico on no em criden, però és una mica dir què ha passat, què ens ha passat a nivell global, col·lectiu, per estar generant un model que no acaba de saber tolerar gaire el malestar. Potser hem generat un model en el que hem donat moltes habilitats d'unes altres coses, però realment el que són les competències bàsiques de vida, de gestió de l'altre, de com ens apropem a l'altre, de quin sentit té la nostra vida, de quin model de vida tenim, quina solidaritat tenim, com ens relacionem, quanta estona estem amb els amics, som capaços de tolerar que ens diguin que no fem les coses bé, no? Quina és una societat en la que costa molt parar, estem tan exposats a les pantalles, a l'opinió dels altres, que no hi ha calma, no? Que no hi ha parada, que no hi ha... És a dir, aquí hi ha un xup-xup, aquí hi ha una base, no?, de malestar que tampoc el podem solucionar només amb d'una manera curricular, sinó que jo crec que ens hem de posar amb una mirada molt col·laborativa, amb ensenyament, evidentment, perquè és a l'entorn educatiu on els nanos estan moltes hores i on podem fer molta feina, però també amb les famílies, perquè segurament aquí hem de mirar una miqueta al global, de quina manera o per què ens estem trobant amb tantes dificultats de tolerar el malestar que s'expressa de tantes maneres, i una d'elles és amb les tentatives de suïcidi. I que, en altra banda, que és el que he dit al principi, després hi ha tota una sèrie de casos amb malaltia mental que podríem dir que és un altre bloc.
Sí, queda clar.
Però
queda clar.
Realment aquest abordatge des de les famílies i les escoles, segurament de forma col·laborativa tots junts, a poder pensar, a poder generar lligades, no?, a la resiliència, a la millora de la resiliència dels nostres infants i joves, això serà clau, Això serà clau, perquè si no és com que ens n'anem a la punta de l'iceberg del problema, i ens hi hem d'anar, a la punta de l'iceberg del problema, però també una mica a la base. I no t'he contestat la pregunta, que la pregunta era què poden fer les famílies.
Sí, aquí també m'agradaria, però una repregunta
què
prèvia...
Què poden fer les famílies?
Una repregunta prèvia, doctora Dols, si és tan amable. L'altre dia, a micròfon tancat, parlava amb un col·lega seu psiquiatre que em deia, dintre d'aquest malestar al qual vostè fa referència, cal esmentar la poca tolerància a la frustració que tenen els joves i les joves, però també els adults, ara, més joves. Ell troba a faltar tolerància i la frustració entre el jovent.
Sí, però no és... A veure, tot i que... És a dir, però no és culpa d'ells. Els hem criat nosaltres.
Clar.
Ja. És a dir, segurament hem criat, no?, hem educat o hem generat un model que hi ha moltes facilitats, no?, que quan doncs, no es pot fer una cosa, doncs, i ha de ser així d'alguna manera, no?, o en algunes fases de l'aprenentatge. Però és a dir, hem generat un model de molta protecció, que està molt bé amb algunes coses, però clar, al generar un model de molta protecció, a vegades podem fragilitzar. Perquè si no hi ha experiències de frustració, si no hi ha experiències de això no es pot fer, si no hi ha experiències de avui no aniràs aquí perquè això no ha anat bé, si resulta que hem de poder doncs, suspendre quan ho fem malament i hem de poder doncs, de tenir fracassos, si aplanem tant el camí, llavors, quan hi ha una petita pedreta o una gran pedreta, perquè jo no voldria banalitzar i deixar de banda, per això sempre separo molt i molt els casos en els que hi ha problemes de salut mental, autèntiques dificultats, que entenc que és un bloc a part i vull enfatitzar-ho molt. Però hi ha un altre bloc que és la llavor de molts malestars que, això, si tu aplanes molt, molt, molt el camí, quan trobes una primera pedreta, és que realment ja no saps què fer-ne. I si aquella també te l'aplanen, la següent pedreta que trobis és que encara se't farà una muntanya més grossa. I pot ser que en un moment determinat, doncs als 15 anys, pensis que tot és molt difícil perquè d'alguna forma no hem acompanyat a aprendre a superar les dificultats del dia a dia. I aquest és una part de la qüestió.
I enllaça també amb les famílies, amb el paper de les famílies que comentàvem abans.
Sí, el paper de les famílies, això sí, amb casos més delicats, però podríem dir que també hi ha una part d'un continu. Home, les famílies sempre jo crec que hem d'estar atentes, no?, a qualsevol canvi substancial a la vida d'un noi i d'un adolescent. És a dir, quan hi ha, nosaltres li diem un petit trencament en la línia de vida, doncs que tu veus que hi ha un infant, no?, que és un infant sociable, que és xerraire, que fa, que proposa i que passa alguna cosa i que tu veus que hi ha un canvi en el seu procedir, que hi ha més tancament, que hi ha més aïllament, que hi ha doncs, més ansietat, que tu veus que hi ha hagut un canvi. Clar, aquest doncs, que és molt sociable es veurà molt clar. Un altre, doncs, un nano doncs, que ha sigut més creatiu, que potser és molt més que és estudiós i que veus que hi ha una davallada en el funcionament, que realment no sembla que no té ganes de fer coses. Quan veiem les famílies seria dir, home, quan d'alguna forma un observa un canvi que dura uns quants dies, d'un nivell tècnic diríem a partir de 15 dies, perquè variabilitat als joves i als adolescents està servida, no? Però a partir de 15 dies, de dir, escolta'm, aquí alguna cosa està passant, aquí hi ha un punt d'inflexió, que hi ha un canvi en el procedir, allà hem d'estar atents, hem de fixar-nos, hem de trobar un espai per tenir una conversa, hem de, a vegades, hem de poder preguntar a algun amic o a alguna altra persona propera si l'infant o el jove no està accessible. Jo crec que s'ha d'estar molt atent als canvis en la línia de vida. És potser el senyal d'alarma més fàcil i més clar. I molt important, generar l'espai de poder tenir aquesta conversa. A vegades no és el dia que el pare vol, sinó que l'infant o el jove, doncs, hi ha aquell moment propici i s'ha d'estar atent, perquè a vegades són moments doncs, més complexes, de més armatisme, sobretot si hi ha alguna preocupació, no? I haurem de ser com, estar com disponibles. Jo crec que és molt important també quan ja ens ensumem que hi ha una dificultat estar disponibles. O també un referent educatiu, pot haver doncs, un mestre que sigui un referent o un referent esportiu, estar disponibles. I també a nivell de pares, quan hi ha una preocupació, ser capaços de demanar ajuda. És molt important. A vegades dius, mira, jo no m'hi puc apropar, no? Perquè, escolta'm, amb el pare o amb la mare no ens hi acabem de trobar. Doncs anar a fer la consulta, dir-ho a l'entorn educatiu i al millor hi ha algun adult disponible, proper, que pot i cal fer aquest apropament i veure què està succeint.
Ens falten 10 minuts per acabar aquesta conversa que estem tenint a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. El programa Prevenir el suïcidi amb la doctora Montserrat Dols i el psicòleg Joan Roa. En Joan, a l'hora de prevenir el suïcidi a les aules, fa referència també a aquest espai al qual es referia la doctora Dols, un espai segur on es pugui parlar de tot el que hem dit, no? De benestar emocional, de salut mental, de qualsevol problema que tinguem. I també emfasitzes, Joan, el fet d'ensenyar com podem detectar que una persona està en situació de risc, perquè sovint recordes els iguals, és a dir, l'entorn és el que més bé ho detecta, no? I per tant ens hauríem d'entrenar o els més joves s'haurien de poder-lo, els haurien de poder entrenar en la capacitat de demanar ajuda.
Sí, és molt important el poder generar un espai segur, no? que es pugui doncs parlar de certs temes sense que puguin ser, no? jutjats, que puguin ser minimitzats, que realment es puguin sentir, no? encoratjats a poder seguir parlant-ne, que se'ls pugui reconèixer, no? a l'haver poder tractat un tema que és un tema sensible, no? que els hi pot costar de poder explicar i de generar, no? aquesta capacitat, no? de poder demanar ajut, no? de poder explicar-los, no? i poder doncs, d'alguna manera demostrar la importància, no? de poder demanar ajut, i que moltes vegades no és un ajut que demanen directament, sinó que mitjançant iguals, moltes vegades també és la forma que tenen d'accedir. Moltes vegades són altres joves que venen i ens expliquen que un altre jove està passant per una situació de risc, o que els hi ha explicat algú que ha pensat, o els hi ha explicat alguna cosa que vol fer o què ha fet fins i tot. Aleshores, justament tots aquests comportaments doncs haurien de poder-se entrenar, no? i poder-se treballar i poder doncs obrir, no? aquesta porta, aquest canal, no? que moltes vegades doncs els joves necessiten, no? Perquè a vegades el treball amb les famílies aquí és molt important, estic super d'acord amb tot el que ha explicat la doctora Dols, però moltes vegades també ens hi topem, moltes vegades no, però algunes vegades sí que ens hi topem amb dificultats o resistències, no? amb les famílies, amb parlar d'un tema tan tabú, no? com pugui ser el suïcidi, o fins i tot parlar d'altres temes que potser ja no són tan tabú, no? o sí, que com són la salut mental, com puguin ser, no ho sé, la identitat de gènere, etc. I aleshores troben, no? a vegades en el centre educatiu potser, si generem aquests espais, troben una porta oberta on poder, no?, explicar, no?, aquests malestars, les causes dels malestars, potser a vegades no directament, sinó mitjançant tercers, però que això ens permet, doncs, poder detectar, com us explicava abans, i poder doncs, generar no? això, el que puguem parlar amb la família, el que moltes vegades explicar una mica no? la situació que el jove ens ha fet arribar no? i que a partir d'aquí doncs, puguem entre tots i entre totes poder ajudar, no? perquè aquí és molt important la part nostra, la part de la família també és molt important, tots els altres serveis que puguin intervenir, i és molt important que actuem això, coordinadament, conjuntament, fent, doncs, compartint la informació i que al final l'objectiu sigui això, que el jove o la jove es trobi millor, és a dir, poder anar reduint aquest malestar, no? Jo coincideixo amb aquesta apreciació sobre la tolerància de la frustració, que crec que sí que és veritat que doncs, certa sobreprotecció en determinats contextos i en determinades situacions potser ha augmentat no? aquesta dificultat a tolerar certes dificultats no? o frustracions, però també és veritat que moltes de les causes, no? perquè ja estem parlant d'una multicausalitat del suïcidi, estan de manera estructural en la societat, a nivell cultural, econòmic, a molts nivells, no sols a nivell individual, no? Hi ha tota una problemàtica social, no? que feien referència abans a la sociologia, evidentment. I aquí també és veritat que han augmentat també les fonts de malestar i les fonts no? de frustració moltes vegades dels joves que tenim. I quan tu te'ls escoltes, ells acusen no? aquesta falta de perspectiva no? des de la mirada de joves a l'hora d'encarar els problemes, no? una visió molt adultcèntrica. I això també és una cosa que hem de posar damunt la taula. No? Que sí, és veritat que hi ha més dificultat per certa sobreprotecció a tolerar el malestar, però ojo també perquè hi ha moltes més fonts de malestar. Que estan generant malestar, no? Totalment. I això també s'ha d'abordar a altres nivells.
Totalment. Doctora Dols, ja en la recta final, recomana a les famílies, bé, queda clar a partir de tot el que hem dit, que parlar del suïcidi pot evitar suïcidis. Recomana a les famílies parlar del tema encara que no hi hagi hagut cap ideació, ni cap sospita, ni cap temptativa?
Bé, jo el que recomano és com parlar de totes les coses importants de la vida, jo tampoc faria una assentada particular, però tampoc ho amagaria en absolut. Doncs, evidentment, no, quan a vegades hi ha algun cas particular que et porta no, doncs a la taula de sopar, doncs com el cas tan trist no, de Sallent, doncs, evidentment és un tema que és pertinent poder-ho parlar. El que no seria gens adient és doncs, obviar-ho, tenir-ne por, no? i per tant poder-ho parlar. També és cert que jo crec que és com això, l'important és poder trobar l'espai de poder parlar de totes les coses rellevants, de totes les coses importants de la vida, sense por, sense minimització, amb aquesta mena de, bueno, amb una mirada com franca i carinyosa i també donant, i evidentment generant, perquè això també generarà un espai segur, donant a nivell familiar no, aquest espai de dir doncs bueno, aquesta és una família en la que podem parlar de les coses no? i també podem parlar d'això i si algun dia et passa alguna cosa en podem parlar. És a dir, jo crec que qualsevol oportunitat és bona de tenir aquesta dimensió de profunditat, que potser és una de les coses no? que també doncs, a vegades costa. Estem més avançats a poder parlar de tot el que va bé, de tot el que és divertit, de tot el que és lleure, de tot... I realment costa a vegades poder parlar doncs, d'això, del que és patiment, del que no va bé, i per tant jo crec que això, que lo sa, la salut, és poder parlar dels plans divertits que farem, però també d'allò que passa quan les coses no van bé, no? I les famílies val la pena no? que facin la pràctica de fer les dues coses.
Una última pregunta, doctora Dols, i agraint-li, juntament amb Joan Roa, la seva presència avui a l'Ofici de Viure, què li diria a una persona jove o adulta, o no tan jove, o de la tercera edat, a un col·lectiu al qual vostès abans també feien referència, una persona que se senti sola ara mateix, que estigui escoltant la ràdio, l'Ofici de Viure, i que hagi tingut o tingui temptacions de llançar la tovallola i acabar amb la vida. Què li diria?
Jo li diria que el que l'està fent prendre aquest pensament està lligat a tota una sèrie de pensaments i de vivències que moltes tenen solució i canvi de perspectiva. Seria dir, estàs pensant això perquè en aquest moment hi ha una sèrie de factors que et fan que no hi vegis camí. si poguéssim canviar algun d'aquests factors, no cal canviar-los tots, segurament no triaries aquesta decisió, no triaries aquest camí. Per tant, seria com dir, anem a buscar junts aquelles petites escletxes en els que podem canviar, perquè a tots hi ha petits punts d'inflexió a la nostra vida que podem fer per tornar doncs, a gaudir amb plenitud, amb la plenitud que cadascú pugui tenir, doncs aquest regal que és la vida. No? Per tant, és dir, és un moment, és una mirada que tens per un context que tens. I per tant, deixa'ns que junts trobem una escletxa en el que puguem aportar una mirada diferent.
Joan Roa, faries teva aquesta resposta?
Totalment. Al final és que sempre que parlem de suïcidi acabem parlant de que el suïcidi al final és una solució definitiva a problemes que són temporals, i no ho ha pogut definir millor la doctora, no? Que és una mirada en un moment temporal, no? Baix una situació de molt de patiment que genera com una visió en túnel, no? Que la persona doncs, té dificultats per veure més enllà, no? Però que hem de ser capaços, no? De buscar una altra mirada, de trobar, no? Una visió una mica més àmplia i veure que aquests problemes doncs, potser hi ha molts que poden tenir solució a curt, mitjà i llarg termini. D'altres potser no, però també podem canviar una mica la manera de com ho afrontem i de com ho vivim, i que al final doncs, aquest camí, no? En aquest camí es pot demanar ajut, i que no només es tracta d'un moment, un moment dintre de tota la seva història vital, no? I que òbviament és un moment important de patiment, de molt de malestar, de molta desesperança, però que al final hem de veure entre tots i entre totes com podem trobar, no? Aquelles raons de viure, no? Aquelles esperances que poden fer que puguem tirar cap endavant, no? I que poder veure aquesta situació des d'una altra perspectiva dintre d'un temps.
Doctora Montserrat Dols, Joan Roa, moltes gràcies per la tasca que esteu duent a terme. Gràcies per haver estat avui a l'Ofici de Viure. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
D'aquí uns instants, com cada diumenge a l'Ofici de Viure, en la recta final, Sergi Torres, tancant el programa.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui en Sergi Torres ens proposa un titular que d'entrada molt engrescador no és. Benvingut, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
Si estiguessis mort ara mateix.
Sí, punts suspensius, no?
Sí.
Perquè tenim aquesta imatge d'algunes narracions, que aquí en el programa ja heu tractat el tema de les experiències properes a la mort, doncs hi ha una narració que sovint molta gent explica, de que un cop arribes, anem a dir, a l'altre costat, hi ha un moment de revisió de la vida, on tu mires la teva vida i observes quins punts realment doncs, has estat obert o no, quins punts havies pogut viure amb més profunditat. Hi ha una revisió.
Sí, una mena de panoràmica de diferents moments importants de la vida.
Exacte. La meva pregunta és, i per què no fer-ho ara? No, per què esperar a estar morts? Per això, si estessis mort ara. L'altre dia, parlant amb el meu pare, ho veia molt clar. I estava explicant-me coses i jo estava pensant, ostres, si tu estessis... Pensava mentalment, si estessis mort ara, com veuries i viuries això del que m'estàs parlant? No? Perquè la mort, la veiem, molts la veuen encara com un final. I molts la comencem a veure com un trànsit o una despedida d'un context, anem a dir, terrenal, en un altre context, anem a dir, espiritual. Sí? Aleshores, aquesta despedida, doncs, per què no la fem ara? Per què no ens aturem i mirem, ostres, si jo plegués ara, què podria revisar? Perquè aquest trànsit ens permet una mirada molt lúcida. Per què lúcida? Perquè normalment vivim aquesta inèrcia mental que ens porta a fer els mateixos processos cognitius, a pensar de la mateixa manera, a relacionar-nos de la mateixa manera. I això, sense donar-nos compte de que estem cansats, realment, de sempre el mateix. Per què? Perquè la vida existeix per explorar-nos, per transformar-nos, per descobrir-nos, per anar més enllà. Aleshores, si no ho fem, no ho estem fent, ostres, aturem-nos i plantegem-nos, val, si jo estigués mort ara mateix i em giro enrere, què revisaria? I a partir d'allà puc començar a prendre decisions noves.
En prenem molt bona nota. Moltes gràcies.
Gràcies,
Sergi Torres, als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.